Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, l'Hotel Suís obre les seves portes.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Avui més d'un ens hem llevat pendents de Corea del Sud, de Pyeongchang, i demà ni t'explico. Caral Castellet s'ha classificat per una nova final olímpica, la tercera de la seva carrera en el que són els seus quarts jocs d'hivern, sense tenir una marca brillant com fa 4 anys a Sochi o com fa 8 a Vancouver, potser adoptant una estratègia un pèl més conservadora, però assegurant el passi a la final per arriscar demà, un cop estiguin en joc les places del podi, un cop estiguin en joc les medalles olímpiques. De moment, la surfista de neu sembla que té una malastrugança amb les finals olímpiques. Sempre per terra, sempre amb contratemps, però als seus 28 anys, amb el punt d'experiència i de maduresa que té ara, ha arribat el moment de saltar la medalla olímpica, el que cap esportista del país ha fet mai en la modalitat de snow. Caral Castellet es cita a partir de les 2 de la matinada amb la història i per això avui hem volgut posar la lupa en aquests jocs de Pyeongchang per començar l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Analitzem les opcions de medalla de Caral Castellet a la final d'aquesta matinada dels Jocs de Pyeongchang. També repassem com cou la derrota d'ahir del Sabadell a Peralada i també un bon bloc d'atletisme amb la presentació del míting internacional en pista coberta de demà a Sant Oleguer o felicitant, entre altres, la Montse Mas i l'Alexis Rodríguez.
I fora de l'hotel?
El Barcelona ensopega el Camp Nou davant del Getafe. El 0-0 d'ahir deixa l'equip d'Ernesto Valverde 7 punts per sobre de l'Atlético, el seu principal perseguidor, que dissabte ja havia guanyat per la mínima a Màlaga i que es cursa així 2 punts la diferència. L'Espanyol va rescatar un punt a última hora a Balaídos contra el Celta amb gol de Gerard Moreno, mentre el Girona va caure 1-0 al Sánchez Pizjuán de Sevilla. Svetislav Pesic va debutar ahir amb victòria a la banqueta del Barcelona a l'assa de bàsquet. El conjunt blaugrana va superar amb comoditat el Bilbao 90-58. Carles Durant no va poder fer el mateix en la seva estrena a la banqueta de la penya del Divina Seguro Joventut, que va caure 88-81 al pavelló del Morabanc Andorra. Finalment, la selecció espanyola de futbol sala amb els catalans Marc Tolrà i Adolfo va caure a la final de l'Europeu d'Eslovènia. El combinat estatal ho va fer per 3-2 contra Portugal amb un gol en l'últim minut de la pròrroga.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, tècnic blaugrana, després del 0-0 contra el Getafe.
No nos gusta empatar en casa, pero bueno, aparte de eso, lo demás, pues bueno, esto es fútbol, puede pasar esto. Venimos de una semana en la que hemos tenido, ese es el tercer partido y bueno, al final no hemos podido ganar. Ellos han hecho un buen trabajo defensivo y nosotros no hemos podido marcar. Quizá nos ha faltado un poco de chispa, es posible, ¿no?
I és Svetislav Pesic, l'entrenador del Barcelona a l'assa de bàsquet.
Vivimos en otro tiempo. Si entrenador dice jugadores, vamos a luchar, no llorar. Let's go. Ahora, que jugadores, tú puedes decir, vamos a luchar, tenemos que ganar, etcétera, etcétera. Motivación. Ellos te preguntan, ok, luchamos, pero ¿cómo luchamos? Ellos son otra generación. Tú tienes que explicar, tú tienes que dar normas.
I a les xarxes socials.
L'originalitat del cartell del Campionat d'Espanya per comunitats autònomes júnior i infantil de natació, com ha destacat el director tècnic del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer. A Twitter el podeu trobar @xbalaguerbel. La competició, per cert, es disputa a Oviedo, a la piscina Parque de l'Oeste, aquest cap de setmana.
Avui celebra el seu aniversari.
David Pirri, exjugador i exentrenador del Sabadell, ara al Shanghai Shenhua xinès, que bufa 44 espelmes.
l'enquesta.
Acabem amb una pregunta. Dos partits d'Arlequinat amb un balanç d'un gol i una assistència. Ha trobat en Arturo Rodríguez el punta que necessita el Sabadell? Sí, encara és d'hora per saber-ho, o no, són les possibles respostes que trobareu a Twitter, @RadioSabadell.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. All my ladies, blind to the left, straight to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Blind to the left, straight to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction.
25 minuts us queden per votar l'enquesta. De moment, el 53% de vosaltres diu que sí, que és el davanter que buscava el centre d'esport Sabadell, Arturo Rodríguez Pérez Reverte. De seguida parlem del conjunt arlequinat, abans però un nom propi que centra tota l'actualitat esportiva del dia, el de Caral Castellet, que s'ha classificat per la seva tercera final olímpica aquesta última matinada a Pyeongchang, on la surfista de neu sabadellenca ha estat cinquena a la classificatòria de la categoria de snow half pipe amb una puntuació de 71 amb 50. La Ryder local ha assegurat així a la primera màniga obtenir aquesta marca i després ha anat per terra a la segona baixada quan ha volgut arriscar una mica més. Mirant la classificació total de les 24 competidores que entraven en escena, només 4 han superat a la sabadellenca, que ha estat la millor europea. Ha passat el tall com a primera una de les grans candidates, molt jove, la californiana Chloe Kim, a qui Castellet ja va batre fa unes setmanes a l'estació de Snowmass a Colorado, on la Ryder local, us ho vam explicar aquí a Ràdio Sabadell també, es van dur el triomf d'aquesta Copa del Món. Doncs bé, Kim ha fet més de 95 punts i és la gran candidata a la victòria final, a l'or olímpic. Per darrere, la xinesa Jiayu Liu, la japonesa Haruna Matsumoto i també la nord-americana Madi Mastro, abans de trobar ja Caral Castellet, que a diferència dels dos anteriors jocs, aquest cop no ha passat amb la millor marca o amb una de les millors marques, com a mínim amb puntuació de podi, sinó que ha estat més conservadora. Això sí, assegurant que segueix pensant en la medalla de demà a la gran final, perquè serà una altra història aquesta competició. A la primera baixada, la bona, podríem dir, de Caral Castellet, ha fet un salt de 2,6 metres d'alçada de mitjana, incloent-hi un backside nou, que és un truc que aquesta temporada encara no havia posat en pràctica la sabadellenca. Després de planxar bé el primer pas pel pipe, en el segon ha caigut, però la feina ja estava feta i l'esportista sabadellenca està centrada ja en fer-ho bé aquesta matinada a les 3 rondes de la gran final del mig tub al Phoenix Park, les instal·lacions dels Jocs de Pyeongchang. Recordem que Castellet arriba platòrica a la cita després d'haver encadenat ja 2 podis a les 2 últimes proves de la Copa del Món, la victòria que dèiem ara de Snowmass i també el tercer lloc a Lax, a Suïssa, on ha establert ja la seva seu des que va tornar a pujar les taules de snow després del calvari personal que va passar fa més de 2 anys ja amb la mort de la seva parella i a la vegada entrenador Ben Jolly, amb qui passava mig any a Nova Zelanda i mig als Estats Units. Ara, el nou tècnic de Caral Castellet és Benny Bright, curiosament el germà de Tora Bright, campiona olímpica a Vancouver i plata a Sochi, una referència amb la qual vol equiparar-se, vol emmirallar-se aquesta matinada assaltant el que seria el seu primer podi olímpic en una final que arrencarà a les 2 hora d'aquí amb la primera ronda, a 2:15 la segona i a les 3 de la matinada la tercera i definitiva. Ben pendents, per cert, del vent, el que està marcant aquests jocs de Pyeongchang de moment en les proves d'esquí i que també podria influir força, tenint en compte el poc pes i l'alçada de la surfista de neu sabadellenca. A les portes de la història és que era el Castellet, per això avui hem volgut posar la vista enrere i analitzar com han estat la resta d'aventures olímpiques de l'esnowboardista local. És un reportatge amb la veu de la Mireia Prat.
El camí de Caral Castellet als Jocs Olímpics va arrencar ben d'hora. L'any 2006, la surfista de neu sabadellenca es va estrenar a Torí amb tan sols 16 anys. Només 2 anys abans s'havia proclamat campiona d'Espanya de gimnàstica en salt de potro i aleshores encara compaginava els dos esports. Poc trigaria la Ryder local en deixar la gimnàstica per centrar-se només en la neu. La cita a Itàlia va servir perquè Castellet traies el cap a la primera escena mundial. La sabadellenca ja va ser la millor espanyola de les dues que competien al mig tub, però no va passar del discret 26è lloc final. Eren els jocs de l'estrena i el millor estava per venir. There comes a moment when my heart must stand alone on this lonely path I've chosen
like a house that's not a home. Sometimes when I feel I've had.
De Turí 2006 a Vancouver 2010, la vida de Caral Castellet va canviar radicalment. Ja no tenia 16 anys, en tenia 20. I no era una inexperta surfista de neu que s'estrenava en un joc, sinó que directament aspirava al podi. I és que dos anys abans, la sabadellenca ja havia trepitjat tres cops el podi a la Copa del Món, dos a Itàlia i un, precisament, al Canadà. A més, va ser la banderada de la delegació espanyola a Vancouver durant la cerimònia d'inauguració. Un cop al pipe, va ser tercera a la classificatòria, refermant les seves opcions de medalla. Però entre les semifinals i la final, entrenant, va tenir un accident, picant de cap contra la neu i quedant inconscient. L'esnowboardista sabadellenca va ser traslladada a l'hospital i els doctors no la van deixar competir, havent-se de conformar amb el 12è lloc final. Sochi 2014 van ser els tercers Jocs Olímpics d'hivern en el currículum de Caral Castellet. La sabadellenca venia de fer quatre podis a la Copa del Món, incloent-hi dues victòries a Suïssa. L'espina del que havia succeït quatre anys abans al Canadà era ben present, però el guió també va ser similar, tot i que no tan dramàtic. A la classificatòria, la puntuació de Castellet va ser de 93-25, la segona millor marca. Uns punts que cap competidora va superar a la final. És a dir, calcant els trucs del primer dia a la final, la sabadellenca hauria estat or, i a la primera baixada anava camí de fer-ho, però just en l'última acrobàcia va anar per terra. Una caiguda que la va privar d'igualar aquests registres. El segon pas pel mig tub tampoc va ser net i la rider local va acabar onzena. Amb 28 anys, ara Castellet arriba molt més feta, molt més experimentada, una nova final olímpica, la d'aquesta matinada a Corea del Sud. A la tercera anirà la vençuda?
Bona pregunta. A veure si és veritat. I a la tercera tenim ja el metall olímpic, el que seria el primer en uns jocs d'hivern per una sabadellenca. De fet, seria tot just el tercer de tot l'esport espanyol i el primer al món de l'esnou. Per tant, seria, sense dubtes, una fita històrica. Anem a parlar amb la fundadora responsable del gimnàs Llenes, Montserrat Avellaneda, a l'altra banda del telèfon. Què tal, Montse, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Algú dirà, home, gimnàstica, però no estàveu parlant de snowboard. Recordem que Caral Castellet va començar en el món de l'esport dins del gimnàs Llenes, fent gimnàstica precisament. No sé si són esports que van, en certa manera, lligats per allò de l'equilibri, de la força.
A veure, la gimnàstica és un esport base que serveix per tots els esports. La persona que ha fet gimnàstica s'adapta a tot tipus d'esport. Llavors, la Caral va tenir la sort de que a casa seva amb els seus pares havia esquiat moltíssim, havien fet snow des que ella era molt petita, vol dir que jo tenia una base d'esquí bona adquirida doncs, a nivell familiar. Si sumes doncs, del seu treball de gimnàstic, que va ser doncs, bastant intens, mira, l'any que ella va deixar la gimnàstica va quedar campiona d'Espanya amb salt de potro a Madrid. Vull dir que la nana era molt bona, era molt treballadora. M'imagino que són coses que sumen. A més, una nana, doncs, això, amb unes ganes de lluitar, amb unes... Bueno, una nana, doncs, bueno, una mica irrepetible, per dir-ho d'una manera.
Ara ho deies, subcampiona d'Espanya de barra equilibri, or també en aquest salt de potro que comentaves, Montse. Hagués arribat lluny a la gimnàstica o això és molt difícil de dir o de saber?
És molt difícil de dir. Però a veure, quan ella va plegar de la gimnàstica, ja tenia 16 anys, podia haver fet molta feina encara, perquè hi ha gimnastes que són grans, però és més fàcil, o sigui, va ser millor la seva continuïtat amb l'esport que va agafar, que Goita té 28 anys i encara pot estar lluitant amb aquest esport, que amb la gimnàstica difícilment, a l'edat que té, hauria arribat a fer... I arribar a ser olímpica amb gimnàstica, tenim països que la gimnàstica és molt més dura que el nostre país i que ens avantatgen moltíssim. En canvi, amb aquest esport doncs, va tenir unes sortides que possiblement amb gimnàstica no hauria tingut.
De fet, si no m'equivoco, ho va deixar després de patir una lesió quan estava entrenant precisament per una competició internacional de snow, però va compaginar els dos esports durant unes quantes temporades.
Sí, encara el primer any que estava ja estava amb la selecció catalana i estava a Puigcerdà, venia, anava, però bueno, va arribar un punt que no podia ser. El primer any va continuar, però és que no podia ser, l'any passava més temps fora que aquí i llavors entrenava malament i bueno, està, no. Va arribar a ser incompaginable.
Mm-hmm. Com era de ben petita, per cert, la Caral Castellet?
Un bitxo. Un bitxo de nena molt maca. Molt maca. Molt treballadora, molt gemada, quan una cosa sortia caparruda i tornava, bueno, m'imagino que això és el que l'ha fet arribar on està.
I per anar acabant, ara que deies l'ha fet arribar on és ara, doncs anem on és ara, que és a Corea del Sud. Es pateix des del gimnàs Llenes quan arriba una cita com aquesta, uns Jocs Olímpics, ja són els quarts, però clar, i a més en un esport com el seu, de l'snow, que clar, una relliscada amb el temps, planxar malament un truc i se'n va Norris tota la feina. Un pateix moltíssim veient la tele o no?
Home, a veure, jo penso en ella i quan, o sigui, estic pendent del que li està passant i arriba, evidentment m'alegro moltíssim dels seus bons resultats i em sap molt de greu com li va passar doncs, a l'altra, a la caiguda aquella, doncs, bueno, tant la una com l'altra. L'any de la caiguda que va quedar inconscient, com la, a veure, evidentment et sap molt de greu, saps el que representa la lluita per l'esport i que en un moment ho perdis tot d'aquesta manera, doncs és molt dur. Però bueno, he vist campiones olímpiques que per una caiguda de barra d'equilibris han perdut l'Olimpiada, vull dir que això... i hem d'estar acostumats, és així, l'esport és així de dur. El que fa atletisme i a l'últim moment doncs flaqueix una mica i li va ser al davant o cau i no entra al podi, vull dir, és l'esport.
Coses de l'esport, i a veure si aquesta nit ve tot de cara i podem veure dalt del podi a la Caral. Montserrat Avellaneda...
Ens agradaria moltíssim.
La veritat és que seria tota una fita per Llenes, per tota la ciutat de Sabadell, evidentment també per la pròpia Caral Castellet, que s'ho mereix.
Que s'ho ha lluitat molt.
Montse, estaves per aquí fa unes quantes setmanes parlant del gimnàs Llenes. Avui ens ha portat l'actualitat a parlar d'esports de neu, però bé, ja va bé i ja és un plaer poder tenir-te també una estoneta xerrant al telèfon. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, igualment. Adéu, bon dia.
A les 2 de la matinada arrencarà aquesta final a Pyeongchang, a Corea del Sud. Per tant, ben atents a les xarxes socials, per exemple, a Ràdio Sabadell, des de primera hora del matí ja us n'informarem, i si no, al programa Al Matí, amb la Mireia Sanz, amb tot el que succeeix en aquesta tercera final olímpica de la Caral Castellet.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Som estudiants de l'Agustí Serra i et volem dir...
Sabadell és cultura, és esport.
Sabadell és actualitat, és comerç i tecnologia.
Sabadell és salut, bellesa, gastronomia.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Ràdio Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Jo és que estic tan content amb el meu equip com indignat, impotent... perquè aquest apassionant esport, pues a un partit és imprevisible. Dues faltes directes, una jugada, un xut de fora de l'àrea. I amb això ens han fet 3 gols. El Sabadell avui és difícil veure un partit aquí a Peralada contra aquesta gent amb el nivell que tenen, tal com estan, millor del que ha fet el Sabadell. Jo crec que el Sabadell ha fet el millor partit que ha fet fins ara fora de casa. A mi m'ha encantat el meu equip.
Jo he vist un equip superior a l'altre. Primera part més o menys igualada, segona part molt superior, el Sabadell al Peralada.
Però al final vamos otra vez al Sabio de Hortaleza. Aquí lo único que vale es ganar, 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 ganar y ganar. Ja ha guanyat el Peralada i nosaltres anem a intentar mantindre aquest nivell tot lo que queda perquè aquest equip guanyarà molts partits.
I no és normal que nosaltres, amb els partits que portem de la segona volta, portem 3 derrotes, però ja te dic, de moment el futbol està sent molt injust amb altres, així si tot portem els mateixos punts que la primera volta. És que jo crec que el Sabadell està a un nivell molt més alt que el mateix partit de la primera volta, que l'equip ha crescut moltíssim, tots els jugadors han crescut moltíssim, a nivell individual i a nivell col·lectiu. Estic convençut que aquest equip, i veient-lo competir, que a mi m'invita l'optimisme, aquest equip d'aquí al final, si es respecten les lesions, va donar moltes alegries a l'afició, moltes.
Un pèl més tard de l'habitual, però l'habitual resum del que és un postpartit per Toni Saligrat, en aquest cas, malauradament, després de derrota. Ahir el Sabadell va perdre 3-2 i un altre cop dins d'aquesta muntanya russa en la qual s'ha convertit la segona volta del campionat. Hem de dir, si la setmana passada comentàvem que quedava més a prop la part alta que no pas la baixa, doncs s'han tornat a girar les tornes i, per tant, un altre cop el Sabadell és més a prop de la zona de descens a 6 punts que no pas de la part alta amb la victòria del Cornellà. Ahir golejant davant del Villarreal B, ja és a 8 punts de diferència. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Has votat a l'enquesta? Sí, oi?
He votat a primera hora, de fet.
Dos partits d'Arlequinat amb el balanç d'un gol i una assistència. Ha trobat en Arturo el punta que necessita el Sabadell? De moment, un 53% dels votants diu que sí, un 43% que encara és d'hora, només un 4%, és a dir, molt poca gent, creu que no és el davanter que necessita el Sabadell. Et fa el pes, no, Arturo, tu?
Sí, jo sóc dels del sí, eh? Avui estic en la línia de la majoria, no àmplia majoria, però com a mínim majoria de moment, l'opció que més votada, per tant, jo sóc dels que creu que sí, que és el davanter que necessitava el Sabadell, i que en 180 minuts n'hem tingut mostres, i no parlo de gols, parlo de mostres del que necessitava l'equip a l'hora de tenir una referència al davant, fixar defenses, moviments, bé, una mica tot plegat que va...
Remat, també,
va
perquè...
Va més enllà del gol, que evidentment estem parlant d'un davanter i al final l'acabarem valorant i qualificant pel número final de gols que pugui fer en el que resta de temporada, recordem, i la temporada que ve, que té contracte assignat en aquest cas.
9 minutets encara per poder votar, @RadioSabadell a Twitter, podeu trobar allà l'enquesta i també alguns de vosaltres ens heu deixat algun comentari, per exemple el Gerard Guardi feia una mica d'ironia, diu, sí, falten els altres 10, per tant, aquí jugant una miqueta...
Ho tens clar que era ironia?
Bé, entenc que sí.
Val.
Si no... Tenim d'altres opcions com el David Villa, que diu Arturo és el killer que faltava a l'equip, que encara no creu o no acaba d'entendre que estigui aquí a Sabadell, o el Roy Gerskovic, que diu crec que seria millor si esperem uns partits més, abans de dir coses com és el punta que esperaven. Per això ha votat que encara és d'hora. Tot plegat després d'una derrota. Segurament no amb les mateixes sensacions que a Badalona, per exemple. Més properes podríem dir a les del partit a casa contra l'Olot que no pas al del municipal de Badalona, però en tot cas una derrota que ha convertit això en els pics aquells de serra com si fos una muntanya russa, ara puja, ara baixa. Havíem parlat i molt durant la temporada d'aquest Sabadell que era excessivament regular perquè gairebé sempre empatava i ara de cop i volta ens l'han canviat radicalment. Els punts són els mateixos que de la primera volta però repartits molt diferents, amb victòries i amb derrotes i per tant un punt irregular de mateix l'equip.
Sí, a més gairebé ho apuntava no només el cos tècnic, no només Toni Saligrat sinó els propis futbolistes, que la segona volta es veuria una versió diferent perquè els rivals també ja afronten els enfrontaments d'una altra manera i perquè estem una mica més en la línia del que realment el futbol. No dic que empatar no sigui una realitat perquè també forma part del futbol, en aquest cas empatar, però és evident que tenir 14 empats a aquestes alçades de pel·lícula doncs era una xifra molt, molt, molt estranya, com a mínim estranya. Ara comencem a equilibrar-ho tot plegat i clar, per equilibrar-ho tant de bo tot poguessin ser victòries, però quan entres en aquesta dinàmica es pot donar victòria, pot donar derrota. Falta que el Sabadell trobi com a mínim una dinàmica de 2-3 victòries que tranquil·litzi realment tot l'ambient, i jo crec que és el que li ha faltat. De fet, aquesta temporada és el que està faltant. Més enllà d'empatar molt o més enllà de guanyar i perdre, cal que quan vingui una victòria no vingui sola i pugui com a mínim encadenar-se 2-3 de seguides, que seria un bàlsam per tots plegats.
L'estabilitat que busca l'equip de Toni Saligrat, per tant em temo que la B baixa de victòria no l'ha utilitzat aquesta setmana el Marc Pijuan, però sí que ha fet el seu particular abecedari, en aquest cas del parlar de Girona B 3, Sabadell 2.
L'abecedari arlequinat. D'Arturo, el davanter de Cartagena es va estrenar ahir com a golejador del Sabadell amb un altre bon partit. Si les sensacions del debut contra el Deportivo Aragón van ser positives, ahir Arturo va confirmar aquest bon feeling. Ho va acompanyar a més d'un gol que, això sí, malauradament, no va servir per gaire.
Jota.
De Josu Ozcoidi, perquè el davanter basc, ahir reconvertit novament a lateral esquerre, va complir amb bona nota. Atent, al llarg dels 90 minuts, se'l va veure un pèl més còmode que en anteriors partits, on ja havia ocupat aquesta mateixa posició. I tot plegat per la no presència en l'onze titular de Dani Gómez una altra vegada. El de Toledo arrossega unes molèsties al genoll que li impedeixen, hores d'ara, ajudar l'equip.
P.
De Pol Moreno, impecable al llarg dels 86 minuts que va disputar. Partit gairebé perfecte de l'ahir migcampista defensiu. Va guanyar gairebé tots els duels aeris, es va anticipar els davanters xampanyers i va rematar-ho tot plegat amb un gran gol, el que significava l'1-1. Llàstima que tampoc va servir de gaire.
A-P-A.
Accions a pilota aturada, o ABP, com en diu Saligrat quan parla de les acciones a balón parado, perquè ahir van tornar a costar dos gols en contra i aquesta temporada ja en van masses. Saligrat i la plantilla són conscients de lo determinants que són aquestes jugades al llarg d'un partit, però sembla que de moment no poden aturar-les.
Mira que ens fem un fart de fer referència a les ABP, però al final és que acaben condicionant-hi molt els partits de segona divisió B. I a tot això, Sergi, avui, més enllà de Toni Saligret, l'hem sentit al principi, que estava força convençut del que va veure, qui ens portes?
Doncs porto jugadors, com m'agrada fer els dilluns, no només escoltar el bo i millor, per dir-ho així, o com a mínim els punts més destacats de la roda de premsa, tant quan és fora de casa, l'oficial, com després l'atenció a mitjans, en aquest cas l'atenció que té sempre Toni Saligret amb Ràdio Sabadell. Avui hem agafat a tres dels protagonistes del partit d'ahir per raons diferents, en el cas de l'Aleix Coc, d'Òscar Rubio i sobretot d'un dels golejadors, d'Arturo, que la setmana passada es va quedar amb la mel als llavis de veure com una acció que també podria haver acabat en gol la desviava Pedro Capó i quedava en l'autoria el menorquí. Ahir sí, el de Cartagena va poder-se estrenar, va fer el seu primer gol, per ser una celebració que no li vam preguntar, potser no era el dia, però una celebració curiosa, fa com feia Antonio Hidalgo, te'n recordes que feia les ulleres?
Sí, home, i tant,
per,
i tant.
Dedicar-li Hugo, al seu fill, correcte? Doncs ahir també, ja tindrem oportunitat segur, perquè no serà el primer i únic gol, estic convençut que Arturo farà amb la samarreta del Sabadell, de preguntar-li el per què d'aquestes ulleres, com a mínim ahir les va fer, no sé si és per un cas concret o en general. Dit això, anem per feina, si et sembla, i ahir el sentiment al vestidor arlequinat era gairebé unànim. El Paradà havia estat efectiu al 100% o gairebé al 100%. 4 ocasions de gol, 3 gols pels de Chicho, per aquest filial del Girona Futbol Club. I un dels que es mostrava més tocat, per dir-ho així, en quant a sensacions a l'hora d'explicar el devenir del partit, Òscar Rubio deia que aquesta efectivitat doncs, era l'argument principal que podia explicar-nos a tots plegats el perquè d'una nova ensopegada.
Són d'aquests partits difícils d'explicar, no? Perquè la veritat és que cada ocasió que ha tingut el Perada ha sigut gol, no? Perquè jo només en recordo una que no ha acabat en gol, ha sigut un disparo a la primera part. I bueno, te vas amb tres gols, potser hem tingut partits que ens han generat més ocasions, si no ens han marcat gol, però bueno, sabem que al final és un filial d'un primera divisió, no? I que tenen jugadors de molta qualitat, no? I a vegades això passa, no?
I la veritat és que van demostrar aquest punt d'olfacte golejador i de la bona ratxa que porten des de l'arribada de Narcís Pèlac, de Chicho, el nou entrenador del conjunt gironí. No ha perdut, ha sortit de la zona de descens aquesta setmana i per tant sembla que agafa una miqueta d'aire i aquesta regularitat i estabilitat que deien del Sabadell l'ha trobat al parlar de Girona B. No ens movem de la defensa, no, per això?
No ens movem, per cert, simplement un apunt del que ja hem anat veient al llarg de la temporada i d'aquests equips de la zona baixa, Aragón, bé, l'Aragón ja gairebé no entraria ni a les travesses perquè ja té plaça fixa
10.5, sí, a tercera mínim
i el té dels que queden per aquí baix, al tanto, perquè el Paralada és el que no només de dinàmica té millor plantilla, és a dir, per mi és l'equip més potent.
S'ha reforçat bé també,
sí,
l'hivern.
Sí, evidentment, i entraríem en aquell debat que a vegades fem dels petits miracles de reconèixer que ni l'ascens de l'any passat ni el fet de que s'hagi pogut reforçar en aquest mercat d'hivern ni la plantilla que té en general correspon a un equip com era fa 10 anys el Club Futbol Paralada, i qui diu 10 anys fa 3 anys, és a dir, ha passat de ser un equip de tercera divisió.
És que al final fas el símil fàcil, que és, no, el poble 1.500 habitants, dius, sí, sí, si això una cosa no treu l'altra, eh? Si compte que la realitat econòmica, institucional i d'estructura de l'entitat no té res a veure, perquè entre altres coses, com dèiem, és el filial del Girona, un equip que està a primera divisió, que a la seva vegada té el vincle amb el Manchester City, per tant, el paraigües sota el qual està el Peralada és molt més gran que un poble de 1.500
sí,
habitants.
Sí, sí, només hem de veure que el director esportiu concretament d'aquest equip, el responsable de crear aquesta plantilla, es diu Ivan Hamuj, i és mà dreta d'Enric Càrcel, de Quique Càrcel, director esportiu del Girona. Per tant, aquesta vinculació existeix de manera molt estreta, més enllà de que juguin doncs, a 30 quilòmetres i no vesteixin amb els mateixos colors, perquè el Peralada manté els seus colors històrics i no ho fa amb la samarreta, podríem dir, del Girona com un filial a l'ús, que poguéssim entendre. Fet aquest apunt de qualitat, si em deixes que t'ho digui.
Sí, home, i tant, per favor.
A
tu mateix.
A la mateixa
reparteix-te elogis, tu mateix.
Bona primera part de l'equip, molt bona segona part de l'equip, i al final, una mica també, doncs, amb la mel als llavis, deia l'Iscoc que s'havien quedat, a l'hora també d'argumentar que sí, que havia estat un bon partit, però que al final el que marquen són els resultats, i ahir el Sabadell havia tornat a encadenar, o havien recollit una nova derrota.
Penso que hem acabat tocats pel resultat, no? Sí que és veritat que, bueno, de cara a que païm una mica el partit i, doncs, bueno, segurament sí que pensarem que ha sigut un bon partit, no? Però ara mateix, bueno, vist el resultat, estem tocats.
Ànim tocat, eh? Després de no poder encadenar, dèiem que de forma consecutiva el Sabadell tenia 4 partits contra rivals a la zona de descens, ara el Peralada ha tret el cap, malauradament, després de guanyar el Sabadell i, per tant, no ha pogut aprofitar aquest tram de calendari per poder sumar. Enquesta finalitzada, resultats finals, el 52% sí que creu que Arturo és el punta que necessita el Sabadell, o que necessitava el Sabadell quan el va signar fa un parell de setmanetes, un 45% creu que encara és molt d'hora, i la resta, molt pocs, de manera residual, un 3% creu que no és el punta que necessita el Sabadell. Per tant, Sergi, convenç aquesta figura d'Arturo, que crec que és el que sentirem ara.
Doncs sí, ara escoltarem el de Cartagena, com dèiem, 180 minuts, bones sensacions ja en el primer partit, en la seva estrena davant el Deportiu Aragón de la setmana passada, i bones sensacions, malgrat el resultat, ahir, i fins i tot més enllà del gol, insisteixo, que no ens quedem només amb el fet de que sigui golejador. L'altre gol el va fer Pol Moreno, molt bon gol, per cert, del de la Verneda.
Sí, senyor.
No era fàcil la definició. I
ajuda Marc Víctor amb aquesta sortida.
Sí, home, evidentment, tot ve precedit d'una mala sortida del porter, d'una bona recuperació d'Adri Díaz, i sobretot, per mi, una bona definició, perquè no era gens fàcil clavar-la on la clava.
Sobretot perquè hi ha gent pel mig, eh? Sí, sí. O sigui, la pica per sobre de tota la defensa.
I tot això. Sensació agradolça, també, per Arturo, en aquest sentit, deia que el gol suma per l'estadística, però que al final el resultat doncs, fa que no et puguis marxar content.
Es una sensación agridulce, porque al final yo creo que hemos estado bien durante todo el partido, pero sí que es verdad que en dos jugadas puntuales, la falta y luego otra falta que nos meten el 3-1, yo creo que ese ya nos deja tocados, pero bueno, al final hay que quedarse con el trabajo del equipo y que yo creo que nos hemos merecido sacar algo más positivo que esta derrota.
I la segona, no, jo m'he llançat floretes ara fa un moment i Arturo gairebé el vam posar en la mateixa situació de dir, home, parla bé de tu, no? No era tant parlar bé d'ell, sinó el fet de, si parlàvem en un sentit global, la pregunta de l'enquesta d'avui, no? Amb Arturo s'ha guanyat presència, l'equip té un referent al davant, els jugadors ofensius tenen aquest pivot en el qual poder també fomentar bona part de les accions d'atac, i ahir es va tornar a demostrar, insisteixo, més enllà del resultat i més enllà de les ocasions que es van poder generar. Per tant, la pregunta, hi ha més atac ara? És el que es buscava i el que necessitava l'equip? Era difícil que contestés ell bé, però clar, al final era el protagonista.
De un tiempo aquí no puedo hablar porque no estaba, pero bueno, yo creo que ahora tenemos presencia arriba, estamos sobre todo esa segunda jugada que igual yo puedo disputar y ganar, le estamos ganando bien y yo creo que, ya te digo, hemos generado ocasiones como para ganar el partido. Pero bueno, esto es fútbol, al final hay que pensar ya en la semana que viene y ya está.
Doncs a veure si és veritat que la setmana que ve arriba el segon gol i sobretot...
Aquesta. Sí, evidentment, això és d'ahir.
És d'ahir.
Avui ja, ja.
En 6 dies, per ser correcte, més exactes. Correcte. A les 12 un altre cop, això ho sabíem des de feia temps, perquè és contra un equip balear i un equip que compte que ha reaccionat,
Sí, a veure, fa d'estrany de dir perquè, clar, continuar penúltim i allunyat de la zona de permanència.
Tres punts ja, tres punts del play-out.
Si agafem com a referència el Deportiu Aragón, vam parlar que era un equip molt tendre, molt inexpert, molt jove, molt innocent fins i tot en moltes facetes del joc. Al tanto que la penya deportiva és una altra pel·lícula, Són jugadors ja més fets, més contrastats, segurament un equip de baix pressupost i, per tant, de qualitat doncs limitada, però que no ho posarà gens fàcil, més enllà del que puguin dir els seus números de l'històric d'aquesta temporada. Veurem, com també veurem, Adri, què passa amb Marc Martínez. Ahir es va retirar lesionat, tot apuntava a una lesió muscular, sembla que finalment és més un cop, en aquest cas un impacte,
una contusió.
Sí, una contusió a la zona del genoll, no sabíem ben bé si era la zona de la cuixa o del propi genoll, sigui com sigui, veurem quina és l'evolució i si no pot arribar a temps al barceloní, seria l'única baixa que té ara mateix a Donis Lagrat juntament amb Miguel García, del qual també estem pendents de quina és l'evolució real d'aquesta lesió. Per tant, al tanto amb aquest doble contratemps i amb el que això podria significar, la part positiva, com ja sabem, que tornaria Àngel Martínez, va complir ahir sanció, per tant el gironí ja estarà per poder enfrontar-se al conjunt de Santa Eulària.
Felipe Sanchón va acabar també ahir amb una certa molèstia, més sobrecàrrega que una altra cosa.
Jo crec
no?
que a Felipe Sanchón se li està fent un pèl llarg el fet de tants minuts, és el que dèiem, al final.
Setmana passada va dir tot el contrari, va dir que ja havia descansat prou l'any passat com per poder jugar aquest any.
Jo, tant de bo m'equivoqui, però jo crec que Felipe Sanchón, si l'equip pogués i el míster així ho cregués oportú, una setmaneta de relax,
de dosificació,
no li vindria malament, però clar, és una impressió que dona quan l'estàs veient des de fora. La benzina dura el que dura i hem tingut un Felipe Sanchón expremut al màxim quan no hi havia una altra referència, era el que havia de treballar per tots allà dalt.
No, ha rendit per sobre gairebé de les seves possibilitats perquè estava actuant gairebé fent de Felipe Sanchón i del que acostumava a tenir per davant Felipe Sanchón, per tant gairebé 2-1 durant bona part de la temporada. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, encarem ja la recta final de l'Hotel Suís. Hem parlat de snowboard amb les bones notícies de Caral Castellet, que ha passat a la final dels Jocs d'hivern de Pyeongchang amb la cinquena millor marca al Halfpipe, també del Centre d'Esport Sabadell. Malauradament no amb tan bones notícies, no tan positives, després de la derrota d'ahir a Peralada. I ara el que hem de fer és parlar d'atletisme, perquè aquest matí s'ha presentat la tercera edició del Míting Internacional d'Atletisme de Catalunya, que es durà a terme demà, a la tarda, un cop més, a la pista coberta oberta de la ciutat, a Sant Oleguer. Tot i els problemes econòmics, la Federació Catalana d'Atletisme ha aconseguit al final portar un gran cartell, un cartell de luxe d'atletes, tots ells liderats un cop més per l'etíop Genzebe Dibaba, que ja va batre un rècord del món aquí a Sabadell dels 2.000 metres i que ara busca la plusmarca mundial dels 3.000. Seguint aquest acte, hem tingut el Joan Blanc. Joan, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Un cop més, amb el bo i millor de l'atletisme passant per aquí per Sabadell.
Sí, hi haurà un gran cartell, eh? Atletes nacionals contrastadíssims com Kevin López, David Bustos o Marc Alcalà, a qui sentirem també a continuació, ja que avui era un dels presents en aquesta roda de premsa. Esther Guerrero, per exemple, en categoria femenina, que buscarà la mínima pel Mundial de Birmingham. Luguelín Santos, subcampió olímpic en els passats Jocs Olímpics de Rio als 400 metres, però evidentment tot el focus d'atenció se l'emportarà, i de fet, avui ja se l'ha emportat, perquè estava també present en aquesta presentació d'aquest míting internacional, Genzebe Dibaba. A l'acte, a banda de Dibaba i Alcalá, hi han estat presents el president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan Villuendes, el seu vicepresident, el sabadellenc Josep Maria Ententes, i la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Marisol Martínez. Recordem que en les dues primeres edicions la instal·lació va registrar molt bona entrada i va fregar el ple a les graderies. Marisol Martínez ha afirmat que s'ha de viure una festa de l'atletisme i reconeix que competicions com aquest míting internacional donen sentit a un equipament esportiu com la pista coberta.
No tengo la menor duda. Sé que llenaremos la pista cubierta de nuevo, se volverá a llenar y cobra sentido tener un equipamiento de estas características en una ciudad. Es uno de los acontecimientos que da sentido a tener la pista cubierta de Cataluña en Sabadell.
Marisol Martínez parlant d'un sentit a la pista coberta de Catalunya que tenim aquí a Sabadell, a Sant Oleguer. Els atletes també noten aquest caliu, es nota.
Sí, ho agraeixen moltíssim i a més agraeixen molt la instal·lació. Atletes que han anat passant per aquí durant aquests anys han dit que és de les millors no només d'Espanya sinó a nivell europeu, i un d'ells és, per exemple, Marc Alcalá, l'atleta de Gavà del Futbol Club Barcelona. És el vigent campió d'Espanya dels 1.500 metres i també l'actual campió en aquesta distància del míting internacional de l'any passat. Va aconseguir-ho amb un temps de 3 minuts 39 segons i 99 centèsimes. Alcalá apunta que la pista és molt bona, que a ell li agrada moltíssim i reconeix que tots els atletes que participen en aquest míting vindran en un gran estat de forma, per dos motius, Adri. El primer, o bé perquè estan preparant la recta final d'aquest campionat d'Espanya de pista coberta que es fa aquest cap de setmana al Velòdrom Lluís Puig de València, o bé perquè volen acabar d'apurar les opcions de buscar la mínima pel Mundial de Birmingham. Per tant, Alcalá creu que hi haurà molta competència, tot i que confia en repetir victòria.
És un míting aquest que m'agrada molt. L'any passat el vaig aconseguir guanyar i vaig fer, bueno, la marca que necessitaríem pràcticament per anar aquest any al Mundial, i la veritat és que té pinta de ser una molt bona carrera. Ja dic, la Llebre serà el meu company d'equip i bueno, ja tenim clar que hi ha que sortir ràpids, i com no hi ha tants estrangers no hi haurà tanta baralla per la posició, imagino, o sigui que suposo que sortirà bé, i a veure si podem estar a la mínima i ja asseurant-nos la plaça.
Dèiem ara que la majoria d'atletes que participin demà en aquest míting o bé acabaran d'afinar punteria per l'estatal o bé acabaran de buscar la mínima pel Mundial de Birmingham, doncs precisament d'aquestes grans proves hem volgut també parlar amb Marisol Martínez. La regidora d'Esports li hem preguntat si en un futur podríem veure a Sabadell o bé un europeu de pista coberta o bé un Mundial. I aquesta ha estat la resposta de Marisol Martínez, que no ho ha descartat i fins i tot ha dit que podria ser aviat.
Estamos trabajando en ello, tanto la federación como el propio ayuntamiento. Creemos que estamos en condiciones de poder albergar y poder dar cabida a un campeonato de esas características. Seguramente que lo veremos y espero que no sea muy, muy tarde.
Doncs tant de bo, que sigui aviat, perquè la cita segur que s'ho val, i tenim a l'altra banda del telèfon, de fet, a un esportista que segur que estaria encantadíssim de poder córrer a casa una cita d'aquest tipus. Per anar en ordre, ja arribarà, si és que ha d'arribar, i tant de bo que sigui aviat, com deia ara la regidora, aquesta cita internacional. Però primer, míting internacional, Joan, demà, primeres espases, i a quina hora?
Doncs mira, podríem dir que l'activitat començarà pràcticament a primera hora de la tarda, perquè abans del míting hi ha el que han anomenat un un pre-meeting amb 4 o 5 proves per atletes amb pitjors marques, i el meeting com a tal comença a 6:45 de la tarda. Entrada gratuïta per a tothom, per aquells que vulguin veure en acció a Genzebe Dibaba. A 9:15 és l'última prova del míting, és quan Genzebe Dibaba intentarà batre el rècord del món dels 3.000 metres.
Doncs la cirereta al pastís, Genzebe Dibaba buscant aquest rècord del món, seria el segon que acull la pista coberta d'atletisme de Catalunya aquí a Sabadell. Gràcies, Joan, fins ara.
Fins ara.
No deixem l'atletisme perquè avui tenim ració no doble sinó triple. A l'altra banda del telèfon, l'Alexis Rodríguez, que s'acaba de proclamar campió d'Espanya sub-23 dels 3.000 metres a Salamanca. Bon moment el que travessa l'atleta sabadellenc del Futbol Club Barcelona, que segur que estaria encantat de córrer aquí a casa un europeu o un mundial, com deia el Joan. Alexis, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
T'imagines tu corrent un europeu, per exemple, aquí a Sabadell?
Hòstia, seria espectacular. Seria una experiència increïble.
I ho veus possible, o és factible, o és difícil, això?
Jo penso que sí. Vull dir, penso que la instal·lació és bastant bona per tenir un campionat com aquest, i ara falta, doncs, el que ha dit la Marisol, vull dir, que es pot, si aconseguir tant amb la federació com amb l'instal·lació, si l'Ajuntament de Sabadell, que es pugui fer aquest campionat.
Doncs...
Vull dir, seria... Sortir seria increïble.
Seria, la veritat és que un esdeveniment per emmarcar, l'esdeveniment de l'any esportiu aquí a Sabadell. Volíem parlar amb tu sobretot de la victòria al Campionat d'Espanya sub-23, 3.000 metres a Salamanca. No sé, per un atleta com tu, sobretot en un any com aquest, què suposa haver aconseguit aquesta victòria?
Doncs va ser, bueno, no sé, encara, vull dir, estic com assimilant, perquè després de tot el treball, vull dir, des que vaig arribar aquí a Madrid, que al principi, tot i que els entrenaments sortien bé, les coses no acaben de sortir, i de fet fins aquesta setmana no he acabat de tenir encara la confiança del tot, de dir, de veure on capaç d'aconseguir-ho, perquè entrenant sí que estava bé, però tampoc anava com voldria, per dir-ho així, i aquesta setmana sí que entrenant em vaig trobar molt bé i vaig agafar molta confiança, i al cap de setmana va sortir tot rodó. Vull dir, no era que esperava, però va ser increïble.
Temporada, per tant, complicada, que ara obté la seva recompensa. Ho deies a través de les xarxes socials, per exemple, que ha valgut la pena tant de patiment al final.
Sí, ja et dic, des que vaig arribar aquí, tot el patiment que he tingut en una carrera, només en 8 minuts ja està tot resolt. Així que, bueno, ara amb més motivació i sabent que tot pot sortir, vull dir que al final, si tinc paciència i treballo com he treballat sempre, amb dedicació i esforç, segur que al final, tard o d'hora, acaba sortint. Mira, va sortir en el millor moment, que era Campionat d'Espanya, així que molt content.
A més, és una cursa, Alexis, a Salamanca, aquests 3.000 metres sub-23, en la qual vas haver de tirar des d'un primer moment. O sigui, no sé si això estava dins de l'estratègia o no ho havies pensat.
Sí, ho vaig mig parlar amb el meu entrenador i amb un altre company d'entrenament, de que si era una carrera lenta, doncs intentava llançar-la des del principi, perquè hi havia un altre, l'Adrián Ben, que va quedar segon, és un noi que és molt ràpid, i llavors havíem d'intentar que, a l'anar més ràpid, doncs que fos una carrera un pèl més complicada, però no, l'estratègia no ha sortit com esperava, per dir-ho així, i llavors vaig haver de tirar des del principi, però tampoc era un ritme excessiu, per tant, no em va desgastar del tot. I, bueno, si al final, per sort, vaig ser valent, vaig córrer molt diferent a com corro sempre, perquè sempre intento anar guardadet al grup i canviar al final, i aquest cop, doncs, des del principi vaig estar davant, sí que durant un parell de voltes o tres sí que no vaig haver de tirar jo, però la majoria la vaig tirar jo, i, bueno, al final tot l'esforç i tota la valentia va tenir recompensa.
I això no s'atura. Deies ara el tema de... Ha arribat el dia que esperava la bona resposta, però ara toca Campionat d'Espanya absolut, en el teu cas fent els 1.500. Dèiem ara, per exemple, parlant amb el Joan Blanc, el tema del Velòdrom Lluís Puig, que és la instal·lació que acollirà aquest objectiu, i també amb la Montse Mas, que de seguida també la sentirem, perquè l'hem de felicitar. De cara a aquest estatal absolut, amb quina idea vas cap allà?
Doncs el meu objectiu i el que m'agradaria és, ja que ja soc promesa, ja no és com quan era júnior o era juvenil, vull dir, el meu objectiu és intentar anar al màxim i intentar passar a la final. Sé que és bastant difícil, és complicat, però, bueno, al final, almenys veure'm competitiu, veure'm lluitant allà al davant i veure que, si mica en mica, estic més a prop dels millors. Vull intentar veure'm allà al davant i lluitar al màxim.
Al final, t'estic escoltant des de fa una estona que has parlat de confiança al principi, que el dia D no et sortien les coses però que entrenaves bé. Ara el tema de veure't entre els millors, tot és molt de cap, eh? Al final l'atletisme corren les cames però sobretot corre el cap.
Sí, vull dir, de fet a la carrera penso que la vaig guanyar en un moment psicològic més dur, perquè a l'última contrarrecta estàvem allà, els dos esprintant molt fort, i al final el que va aconseguir mantenir una mica més aquest esport va ser el que va guanyar, perquè al final la força anava molt similar i va ser per un pèl, però bueno, per sort, sí, el cap influeix molt, i tant si estàs bé va molt bé, i si estàs malament, per molt en forma que estiguis, si no t'ho creus no sortirà. Així que bueno, tal com em trobo, espero que sí, que aquesta setmana surti bé i pugui passar a la final.
L'última, pensant ja fins i tot en la temporada de cross, que també es du a terme, que al final es va compaginant en l'atletisme una amb l'altra, em deies avui que pendent també de la convocatòria de Catalunya, no?, de cara al campionat d'Espanya de cross.
Sí, perquè no vaig poder participar al campionat de Catalunya, perquè com estava aquí a Madrid i tenia altres competicions, no vaig poder acudir, llavors em jugo la carta que la federació decideixi que estic capacitat per entrar dins de l'equip i competir, i si no creuen oportú, doncs la temporada acabarà segurament aquesta setmana, i ja està. Si no, doncs fins al dia, crec que és el 10 de març, a continuar entrenant, preparar una mica més per dalt el cross i allà lluitar-ho i deixar la selecció el millor lloc possible.
Doncs Alexi Rodríguez, sabadellenc del Futbol Club Barcelona, que competeix ara i entrena sobretot a Madrid, fa el seu dia a dia allà. Ens alegrem moltíssim que després d'haver-ho passat malament en el que portàvem de temporada t'hagis penjat aquest or del coll, aquesta medalla al Campionat d'Espanya Sub-23 dels 3.000 metres a Salamanca. Que vagi genial els 1.500 també a aquesta setmana, i a veure si és veritat que et veiem de curt també en el de cross. Una abraçada.
Moltes gràcies, adéu.
I la veritat és que l'atletisme ens ha deixat molt bones notícies, un somriure d'orella a orella en les últimes hores, perquè a banda del que comentàvem d'Alexi Rodríguez i també de la prèvia del míting internacional, hem de felicitar també la Montse Mas, perquè és la nova campiona de Catalunya de cross. A Mollerussa, l'atleta local va ser la més forta, va creuar primera la línia d'arribada després de completar amb èxit els 9 quilòmetres i 600 metres d'un circuit realment dur, duríssim, d'aquest campionat de Catalunya de cross. Diu Montse Mas que feia anys que no hi havia tanta exigència en un campionat de Catalunya i que això dona encara més valor a la seva victòria.
Bé, sí, molt satisfeta, ja ho havíem entrenat, ja ho estàvem preparant, però més no m'ho esperava, no? Perquè era un circuit duríssim, era tot una muntanya, pujar i baixar, pujades i baixades molt llargues i molt dures, i també tenia una rival molt forta, que era la Laia Andreu, que aquest circuit li anava a la mida, no? Llavors, bueno, va ser una mica controlar la cursa i guardar, sobretot intentar guardar forces pel final, i ho vaig aconseguir.
Ho comentava ara la nova campiona de Catalunya de cross. Montse Mas va superar a Laia Andreu del Granollers i també a Janet Becerra de la Sansi, molt habitual a les proves de la nostra ciutat, i de fet podríem dir que és pràcticament una sabadellenca d'adopció des de fa ja molts i molts anys. La fondista del Barcelona ha patit una temporada de molts canvis. Nou entrenador, noves distàncies per Mas, dels 800 ja no en parla, el 1.500 el va fent de tant en tant, i ara se centra sobretot en els 3.000 metres, que serà la prova que disputarà aquest cap de setmana en aquesta cita que dèiem amb l'Alexis Rodríguez del Campionat d'Espanya de València. Montse Mas admet que els dos primers mesos van ser durs, però que s'ha adaptat perfectament a aquestes noves distàncies i, per tant, cada cop més còmode.
Bé, van ser uns dos mesos potser d'adaptació que va costar molt, però un cop ja m'havia adaptat, ja cap problema amb tot el que ens anàvem plantejant a mesura que anaven passant les setmanes. I bé, un canvi important de volum de quilòmetres que es va notar molt, però també es nota ara, doncs, quan corres aquestes distàncies tan llargues, notes que respons, i que a sobre l'endemà estàs recuperat perfectament com per tornar a afrontar una altra setmana d'entrenament i una altra competició.
Així doncs, Montse Mas, nova campiona de Catalunya de cross. Aquest cap de setmana buscarà el velòdrom Lluís Puig, una posició al podi d'aquest estatal que dèiem, de pista coberta, i el segon cap de setmana de març, els dies 10 i 11, afrontarà també el Campionat d'Espanya de cross individual i per autonomies, que es farà a Mèrida. Aquest és el calendari més proper de la sabadellenca Montse Mas.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Set
minuts i les 3, 7 minuts perquè el Toni tregui les claus i tanqui les portes de l'Hotel Suís fins demà. De moment encara hem de parlar d'handbol perquè tenim dolça ressaca. L'Oar Gràcia Sabadell, després de tombar el tricampió de la primera nacional d'handbol, el filial del Freiking Granollers, per 2 gols, 28 a 26. Partit més que complet dels verdiblancs, que van venir al marcador des de gairebé el principi, deixant el Granollers bé sense anar per davant en cap moment. Tot i la diferència de 2 gols al final, la distància durant bona part del partit va ser molt més gran. De fet, va arribar a ser de 8 gols favorable als de Miquel Benítez, que d'aquesta forma es treuen l'espina de no haver guanyat encara a cap equip de la part alta. Cada cop eren més a prop i dissabte ho van certificar al carrer Bocaccio. Amb la permanència pràcticament a la butxaca i pensant ja fins i tot en objectius a llarg termini com la pròxima temporada, a Gràcia viuran amb tranquil·litat el que queda de Lliga en aquesta primera nacional. L'entrenador Miquel Benítez i Marc Pérez, porter de l'Oar i un dels més encertats davant del Granollers B, parlen d'una victòria que els aporta sobretot molta moral.
Feia molts anys que no guanyàvem el Granollers, era bueno, una fita històrica de dir, a veure, per créixer aquest equip, mitja d'edat, 20-21 anys, necessitàvem guanyar un equip gran. Ja van guanyar el Sarrià, que és un dels equips mig grans, tot i que aquest any no està passant pel seu millor moment, però evidentment, si vols créixer, has de guanyar aquests equips.
Això és un cop anímic molt fort i molt dur i per nosaltres, i això farà que treballem molt més en els entrenaments per tal d'aconseguir guanyar un dels rivals de la part alta de veritat, dels que són dels tres primers.
La intenció dels sabadellencs era frenar el ritme elèctric d'un Granollers B especialment jove i que li agrada sortir a la contra, sortir ràpid, i la veritat és que ho van aconseguir a la perfecció, manant des del principi i no donant opció als visitants. Per Benítez, l'aspecte fonamental per entendre el 28 a 26 final és la tasca defensiva dels seus.
La clau, per mi la clau del partit ha estat la nostra defensa i la porteria. O sigui, els dos porters extraordinaris. La nostra defensa 6-0 està molt sòlida, tal i com havíem parlat.
Jo
i
una base.
I aquí jo crec que és la clau. Ells no s'han sentit còmodes en cap moment. Un Granollers que no es senti còmode, per nosaltres és important, perquè no els hi costa més anar a darrere el marcador. És un equip acostumat a dominar. Avui hem pogut dominar nosaltres el partit, que també era l'objectiu.
Amb aquesta victòria, l'Oar suma 19 punts i continua a 7 a 4 de la 6a plaça. La pròxima cita serà contra un altre dels potents de la Lliga, la Roca. Ara sí, anem amb la base. I anem cap a la piscina perquè acabarem el programa avui parlant de waterpolo amb el Natació Sabadell, amb les baixes i el cansament acumulat que han acabat passant factura, com era de preveure. D'altra banda, a l'Astalpool Natació Sabadell masculí en el seu partit contra el gran favorit a tot aquí a casa nostra, com és l'Atlètic Barceloneta. Els del Xava Gómez van aguantar fins al descans empatant 4 a 4, però això sí, després no van poder continuar amb aquest ritme i la igualtat a la segona part es va trencar. Al final van acabar caient 10 gols a 5 a la piscina dels Mariners. Per aquest partit el club tenia les baixes de Sergi Cabanes, sancionat, d'Ivan Gallego i de Javier Gorría. Víctor Cabanes creu que un cop recuperin tots aquests efectius, un cop recuperin totes les peces lesionades, podran plantar cara al Barceloneta si es tornen a trobar en els play-off.
Més que per l'optimisme, motius per l'ambició, per veure que no tenen un joc tan estel·lar en relació a nosaltres i que se'ls pot guanyar, que els podem guanyar, i que simplement una qüestió de que els que estem a l'aigua sapiguem fer el joc que ens caracteritza, seguim fent el nostre joc i independentment de la fatiga que tinguem, perquè en aquests partits sempre acabarem fets caldo.
Van acabar tocats, realment un partit que sempre deixa molt de desgast, com és un Atlètic Barceloneta hasta el Pool Natació Sabadell. El frec a frec amb el Terrassa per la segona posició de la fase regular d'aquesta Lliga Premat ara queda un pèl més lluny, tot i que els agarencs encara han de jugar contra els líders i també han de rebre l'Astralpool a casa, el que es presumeix que sigui el partit clau per saber qui ocupa aquest segon lloc al final. Malgrat tot, Víctor Cabanes recorda que el waterpolo el que compta és arribar bé al playoff.
Totalment, però tot i així la lliga és molt llarga, això no és futbol, aquí hi ha un playoff després i pots acabar segon i perdre en la primera ronda quarts i quedar-te fora, pots acabar tercer i arribar a la semifinal i guanyar potser un partit del Barceloneta, això al Terrassa i tornes a col·locar la final. Això, la lliga és molt llarga i jugar contra el Terrassa s'ha d'anar a buscar la victòria, igual que amb la resta de partits, esperar si punxen o no punxen, i això ens farà ens sort a veure on acabem en la competició, però amb totes les ganes d'arribar a la final del playoff aquest any.
Aquesta setmana s'aturà la Lliga per culpa de l'Europa Cup, amb la selecció buscant la classificació per la superfinal amb el sabadellenc Sergi Cabanes i Pepe Motos. I en categoria femenina, l'Estalpul no va tenir problemes per superar l'Escuela Zaragoza per un contundent 2-22, amb la presència un cop més de joves jugadores com Marta Silva o Lorena Sánchez. Les noies de David Palma encaren ja la Copa de la Reina, retrobar-se dins de l'aigua després dels compromisos de selecció i, sobretot, recuperar una miqueta el ritme competitiu era l'objectiu per aquest partit previ a la Copa, segons ha apuntat David Palma.
Portaven 10 dies i sense competir, 12 dies, em sembla, sense competir juntes i bueno, l'objectiu era aquest, tornar a competir, agafar ritme de partit i fer un bon inici de partit i poder donar oportunitat a les més joves, aprofitar per fer la rotació de reservar alguna jugadora que, com ja sabeu, es van quedar a Sabadell per descansar i ja pensant en la Copa de la Reina.
Una Copa que arrencarà divendres a les instal·lacions del Club Esportiu Mediterrani al barri de Sants de Barcelona. El primer duel a 4:45 serà contra el Rubí als quarts de final, en cas de passar l'endemà semifinals contra el guanyador del Sant Andreu, Mataró, i diumenge a la final tota la piscina Josep Vallès. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, el dia 12 de febrer del 2018. De cara a demà sentirem Romans Carrillo, porter del filial arlequinat en dinàmica del primer equip. També viurem amb la família de la Caral Castellet la final olímpica d'aquesta matinada a Pyeongchang i sabrem, entre altres coses, com li ha anat el debut a la Copa Federació de la tenista del Club de Tenis Sabadell, Georgina Garcia, davant d'Itàlia. Una abraçada del Toni González des del control de so. Si voleu continuar informats d'esports i de la resta de la ciutat, radiosabadell.fm @radiosabadell, o si no, continua nou al 94.6 de l'FM. Que vagi molt bé. Bon dilluns. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.